Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et be.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvi. Acabem de saber que Grífols emprendrà accions legals contra Gotham City Research per danys reputacionals i també financers causats amb l'informe fet públic ahir. El fons d'inversió acusa la farmacèutica catalana de manipular els seus comptes i de tenir molt més deute del que Grífols a hores d'ara reconeix. Això li va causar pèrdues del 26% i en alguns moments de la sessió va arribar a perdre el 50% de les seves accions a borsa. En un comunicat enviat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Grífols també justifica portar Gotham als tribunals per provocar, diuen, una gran preocupació als seus pacients i donants, així com també als seus stakeholders. Més qüestions. Mirada a Madrid, la vicepresidenta Yolanda Díaz critica que el Partit Popular no voti a favor del decret de mesures socials que inclouen una de les mesures estrella que ha impulsat Sumar, que el subsidi d'atur passi dels 480 als 570 euros al primer mig any i que també el puguin cobrar els menors de 45 anys sense càrregues familiars. A hores d'ara, aquesta mesura no s'aprovarà perquè tant el Partit Popular com Junts per Catalunya votaran en contra dels 3 decrets.
Y hoy, señorías, y hoy hemos de tener en cuenta cuando voten que el desempleo, señorías del Partido Popular, no entiende ni de izquierdas ni de derechas. Entre sus votantes hay personas que hoy van a estar afectados por la decisión que ustedes van a tomar.
I des d'Esquerra celebren que el govern espanyol hagi impulsat aquesta millora del subsidi d'atur, tot i que ho consideren també insuficient. El diputat Jordi Salvador assegura que aquests 90 euros són bàsics per a aquelles persones que es troben en una situació de pobresa.
No podem frivolitzar com fa la dreta, com fa moltíssima gent, com fan alguns que menyspreen els ajuts i parlen de paguetes. És insultar la intel·ligència, és insultar amb aquesta gent afirmar que cobrar per malviure desincentiva a la gent per anar a treballar. És insultar i és ridícul dir que cobrar 500 euros desincentiva a anar a treballar.
I és que, de fet, el ple del Senat d'avui és una constant d'entrades i sortides d'alguns diputats del PSOE i també de Junts, entre ells el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i també la diputada Míriam Nogueras. Això fa pensar que les negociacions continuaran i, per tant, no es pot descartar que els de Carles Puigdemont acabin votant a favor d'aquests 3 decrets llei. N'estarem molt pendents, per tant, d'aquesta jornada al Senat. I encara a Madrid, agents de la Policia Nacional, atenció, han detingut un dels fugitius més buscats i perillosos de França. Després de més de 3 anys d'investigació, se l'ha pogut localitzar finalment, tot i les mesures de precaució que havia adoptat per evitar ser trobat. Canviava sovint de vehicle i de domicili i el seu fill de 7 anys estava matriculat en una escola amb una afiliació falsa. El buscaven per un delicte de temptativa d'homicidi, tinença il·lícita d'armes i pertinença també a organització criminal. Ara serà extradit a França, on podria enfrontar-se a cadena perpètua. I mirada internacional, nacional, a l'Equador, 10 persones han mort i 70 més han estat detingudes per l'aixecament armat de diversos grups relacionats amb el narcotràfic. La situació encara a hores d'ara és incerta i el president del país ha declarat el conflicte armat intern. Daniel Noboa també ha avançat que respondran amb l'exèrcit. Ahir un grup d'homes va assaltar una cadena de televisió a Guayaquil amenaçant els seus treballadors. També es va viure una onada de violència. Això va ser als carrers. L'Assemblea de l'Equador, per tot plegat, s'ha posicionat a favor de les forces armades que lluiten per restablir l'ordre. Tot va començar dilluns quan el criminal més perillós de l'Equador va escapar de la presó després de 13 anys entre reixes. I ara són les 12:05. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquesta hora amb Pol Corredoira.
El Bayern de Munic retrà un homenatge a Franz Beckenbauer a l'estadi del club. La proposta la va fer un exjugador i exdirectiu del mateix entitat, Karl-Heinz Rummenigge, i l'entitat ha decidit dur-la a terme el proper 19 de gener. A més, convida membres de l'esport, la cultura, la política i la ciutadania que ho desitgi a acostar-se per acomiadar el mític jugador del club alemany. Beckenbauer va ser campió del món l'any 74 com a jugador i l'any 1990 com a seleccionador. També va guanyar una Eurocopa, 3 Copes d'Europa i 2 pilotes d'or als anys 72 i 76. Està considerat un dels millors defenses de la història del futbol. I en clau olímpica, el president del comitè organitzador dels Jocs de París 2024 ha confirmat avui que la cerimònia inaugural se celebrarà als entorns del riu Sena. Toni Estanguet ha confirmat que no es treballa amb cap altra alternativa, però sí que ha matisat que podrien modificar lleugerament el pla inicial davant les amenaces de seguretat. Ara mateix els ciberatacs o les males condicions meteorològiques són els principals enemics d'aquest espectacle, programat pel 26 de juliol. La idea inicial és que les diverses delegacions desfilin en vaixell a través del riu Sena, crequereu a la capital francesa. Serà la primera vegada a la història de l'olimpisme que la cerimònia d'obertura d'uns Jocs Olímpics no es fa dins d'un estadi o recinte tancat.
Doncs amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una. Com saben, sempre poden seguir connectats també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Veu clara, amb Clara Luna.
Sí.
Clara Luna, ets un espectacle. Què tal? Un gustazo tenir-te aquí de nou.
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Què tal les vacances?
Dic sí perquè vull ser més positiva aquest any. Vull escalfar inclús la veu
com a...
dient sí, com a propòsit.
Propòsit, eh? Sí. Val. Que, que sigui d'aquells que es compleixen.
Llavors he pensat que els escalfaments vocals ja els he de fer des de la sí.
Ara. De què ens parles avui?
Avui us he titulat Les Agudes.
Ep.
Que no són les muntanyes del Montseny.
No?
No són els pics del Montseny,
val,
no.
Val, que ara anirem a cantar allà al Pico un Monte, que diu la meva mare.
Doncs avui volia començar l'any parlant de les veus masculines agudes.
Ah, masculines agudes, eh?
Ah, clar, tu penses en agudes i
clar,
ens anem cap a les dones.
Cap a les femenines, sí.
No. Veus masculines agudes que n'hi ha d'increïbles. Bueno, ara les escoltaràs, clar. Us n'he portat unes quantes, no puc portar-les totes
clar,
perquè...
Clar.
No hi hauria temps.
És infinit, això.
És infinit, sí, senyor. Registre vocal agut, i d'agut a greu, d'homes, és les classificacions així clàssiques, no?
Sí.
Tenor, baríton, baix.
Val.
D'agut a greu, no? El més agut és el tenor, baríton, mig i el baix.
Es pot conèixer parlant, això?
Sí, pots detectar coses, ja. El que passa és que després hi ha gent que cantant utilitza el seu mecanisme doncs, millor, diguéssim, que parlant, a vegades.
Tu sabries dir-me quina tessitura... Em moc?
Jo crec que per la veu parlada estaries entre tenor i baríton.
Val.
No tens la veu com superaguda, però tampoc estàs a l'extrem de baix, estàs com en aquella zona mitja. Això no vol dir que quan cantis, que de fet ja et vaig escoltar una mica, no tiris més cap als aguts, saps? Que segurament tires més cap als aguts.
Perquè m'agraden més.
No ho sé, perquè segurament et surten més naturals, no?
És possible, és possible.
Tu què creus?
Sí, sí, és possible, sí.
Et van més els greus que els aguts o els aguts?
No, no, m'agraden més els aguts.
Vale. Tu sí. Per cantar, eh?
Sí.
Sí, sí, podria ser.
Sento més còmode.
Podria ser. Però això que us he dit, aquesta classificació, li afegeixo una altra, que és el contratenor.
Uau.
Que és la veu masculina que utilitza el registre més agut, és a dir, tessitures de dona. Però que ells les canten amb molta comoditat. Després en parlarem dels contratenors, que és molt interessant.
És una flipada, això, eh?
Llavors jo he anat agafant aquí els temes i m'he fet algunes preguntes. Per què tants cantants han fet una carrera com a cantant professional fora del seu registre més còmode?
N'hi ha?
Moltíssims.
Sí.
Bueno, els que et porto avui
sí.
Han fet carrera gràcies a les... O sigui, la seva característica és fer servir la veu, això, en registres, doncs, una mica més allunyats de la seva comoditat. I llavors també em qüestionava per què a la gent li agrada tant posar-se entre les cordes. No? Com, i fer com amb naturalitat una cosa que realment és molt difícil. Però...
Fora de zona de confort, que en diuen,
sí,
eh?
Sí, però aquí és on està l'art, no? És on està...
Jo crec que sí.
L'interessant.
L'autosuperació també en l'art. Que aquí hi ha un tema, eh?
Que també podríem dedicar un dia...
Sí, jo crec que aquí hi ha un
bueno,
tema...
De fet, ja l'estem tractant una mica cada...
Exacte.
Sí,
sí, sí, sí. Són veus que s'ultrasuperen cada vegada a si mateixes.
I quan la gent les escolta veu que és una pirueta, no? Superdifícil sí. De fer, però en canvi la fan amb una naturalitat al·lucinant.
Absoluta.
Mira, si et sembla, escoltem el primer, va. Que jo feia molt de temps que no l'escoltava. L'he recuperat.
Som-hi. Les veus més inconfusibles de la història de la música.
Bestial,
m'encanta,
no?
Prince.
I us he triat aquest tall perquè comença cantant super avall.
És molt bèstia, això que
i
fa.
I després se'n va com...
Va, però és molt bèstia el que fa Prince en general.
Sí.
És molt bèstia.
Absolutament, artísticament és un... Bueno, és un dels meus preferits, és que, sin más, és compositor, és productor, multiinstrumentista. Aquest tema era The Most Beautiful Girl in the World, la va composar ell i produïda també per ell, el 1993. Com a productor, ell feia també temes per dones, no? Escrivia
sí.
Temes per dones. I les demos que els hi passava, les gravava ell. No tenia problema, clar, no havia de demanar a ningú.
Jo
t'ho faig jo, no?
Boníssim.
No, 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 i realment... L'habitual d'un registre, anem a dir, normal, que no,
sí.
Seria, no sé què seria normal, però vaja, dintre de la normalitat, serien entre 2 i 3 octaves. 3 octaves més els homes, perquè teniu més registre que les dones, però això seria l'habitual. Diuen que Prince tenia 5 octaves.
Val, ara et posaré entre les cordes, eh?
Ah, ja veure.
Per la gent que no entenem què és això a les octaves.
Ah, bona.
Sí, però no faré que ens ho expliquis. Faré que ens ho facis.
Que paia. Amiem, avui no,
sí,
no escolta.
No, però sí. Si
no,
em dius
sí,
que no,
sí,
ho
sí.
Entenc, eh?
No, cap problema, faig broma. Mira, una octava és... Oh, clar, és que ara aquí posaríem termes musicals. Us ho cantaré.
Ara.
Us ho cantaré.
Sí, sí, aquí anava.
Anem a dir. La nota greu seria aquesta. Aquesta seria la mateixa nota, però una octava amunt. I aquesta seria una octava
val.
Més amunt.
Sí, és... Val.
I octava és perquè hi ha 8 notes pel mig.
8 notes per arribar per sobre o per sota
exacte.
A la mateixa nota.
Exacte.
Val.
Però el doble, diguéssim, de freqüències.
Clar, si és...
O la meitat.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Sí, senyor.
Els dos, un do és l'octava de l'altre.
Exacte.
Val.
Exacte, aquí ja ho tens. Mira. Vale, ja està, t'has fet l'explicació.
No doncs
mira, imagina,
digue'm.
Prince, són 5 octaves.
5 octaves?
No, és una bestiesa.
Sí, això que has fet fins a 3?
Jo n'he fet 2, ara.
Ah, clar.
I ell la... tindria... Vale. No, és
que
una barbaritat.
Que bèstia.
Control absolut dels seus mecanismes vocals i un twang molt equilibrat. Lo del twang ja ha sortit altres dies, que és aquesta manera de contraure una mica algunes musculatures de dintre del tracte vocal per fer que la veu s'amplifiqui i peti moltíssim.
Val.
Però els segons, és que clar, és que si tu penses en veus agudes masculines, et ve al cap això, sí o sí.
Sí. O et ve al cap, això.
Jo, allò dels vigis, no vaig entendre mai.
Per què?
No entenc com arriben aquí.
Ah, vale. Però els vas assumir tal com... O sigui,
sí, sí,
no els vas assumir així, no vas tenir cap... Estupendo, no?
Sí, mai m'agrada. O sigui, m'agradaria escoltar els vigis algun dia...
Em veus que no fossin així? Impossible.
Cantant... Clar, és que em surt normal. Clar. No vull dir, això és normal
per ells. Sí. Amb veu neutra, diguéssim.
Sí,
aquests són el grup britànic de música Disco Vigis, que està format per els germans Barry, Robin i Maurice Gibb. I Staying Alive, que vol dir això, sobrevivint, és la banda sonora... Es va fer com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, o sigui, febre del dissabte a la nit, del 1977.
Ha quedat molt TV3, això, eh?
Molt de?
Molt de TV3.
TV3, no? Febre del dissabte a la nit. És que ho estava dient i pensava, febre, ai, que estrany que se m'està fent dir febre del dissabte a la nit.
Sí.
I en Barry tenia un increïble domini de la veu de falset i va fer que tothom... Escolta, anem a fer això com a marca de la casa, no?
Sí.
Ningú més feia això. Llavors, diferència entre les qualitats vocals, volia parlar-vos això, de la veu de pit i de la veu de cap. Ui, hi ha molta controvèrsia aquí, ¿vale? Perquè entra del món del cant. Pensa que el món del cant clàssic no hi havia les eines que hi ha avui en dia per mirar què és el que passa dintre del coll. Llavors tot anava amb sensacions.
Val.
I es posaven nomenclatures que feien referències a sensacions. Aquestes nomenclatures cada persona les col·loca en un lloc i les interpreta d'una manera.
Sí.
I hi ha molta confusió a vegades amb alguns termes. Però bueno, diguéssim que genèricament estem d'acord amb que hi ha un registre de veu de pit o de veu parlada i hi ha un altre registre de veu de cap, que és més agut. Després hi ha variacions de com s'utilitzen les cordes en cadascun dels registres, però la veu parlada, en el meu cas, per exemple, seria aquesta que estic utilitzant ara, que si jo hagués de cantar seria més... una cosa així, no?
Sí.
Que té com un cert gruix.
Sí.
I la veu de cap seria aquesta que estic col·locant ara mateix. Que si hagués de fer servir la veu per cantar seria... És diferent, no?
Sí.
I la meva veu parlada doncs, està més a prop de la primera que de la segona. Però moltes vegades, quan em canso, vaig a col·locar la veu aquí, per no cansar-me tant. Llavors aquí ja estic més a prop del segon registre que del primer.
Mira, allò que es deies de les veus agudes, que tu em definies o em deies... Tu tires cap a l'agut una miqueta, no? Jo moltes vegades per projectar a l'hora de fer ràdio, que no vol dir que ho faci sempre, només a l'hora de fer ràdio, jo no sé si ho faig bé i no sé si hi entenc de res de tot això, però m'imagino com si la veu em sortís del clatell i anés cap endavant.
És que és absolutament això el que fa. Molt bé. És a dir, no surt del clatell.
No, és evident que però la imaginació és com...
Són les sensacions que et deia abans. Es projecta cap al clatell, cap a la zona del final de la faringe, que seria la part anterior de la musculatura cervical, no?, de les cervicals, i allò fa de pantalla perquè sortir cap endavant, que és on hi ha els orificis, no?, el nas i la boca, bàsicament la boca. Llavors és absolutament aquesta sensació que tu estàs tenint és correcta.
Val.
Supercorrecte.
Mira, veus?
Llavors, insistim això, no?, que la veu és un sistema dinàmic, que depèn de la posició de les cordes, de l'alçada de la laringe, de la contracció que fem en alguna musculatura, doncs tenim un tipus de so o un altre. I aquí ells feien servir el que també és un terme que crea bastanta controvèrsia, que és el terme falseto, que ve com del clàssic, no?, de veu falsejada dels homes, falsejant la veu de les dones. Hi ha molta gent que està en contra d'aquest terme, però bueno, serien aguts, airejats, amb un registre de veu de cap, podria ser amb o sense aire. Comparació entre amb o sense aire, amb veu de cap seria sense aire, amb un moc, perdoneu, segueix estant allà, i ara amb aire... Amb aire vol dir que s'escapa una miqueta més d'aire per les cordes vocals, que no les deixes que tanquin tan bé, i llavors hi ha un escape.
Val, i això és controlable, eh?
Sí. Vaig tancant i obrint les cordes. Sí, és graciós, no? Una persona que controla també moltíssim això i se l'ha estudiat per dalt i per baix i per dins i per tot arreu és en Steve Tyler, dels Aerosmith. És guai, eh?
Sí, home.
Mira. Dream on! Això és una octava.
Val.
Ha començat amb l'octava de baix, sí, i després ha canviat. I això, en les cançons que canten homes, passa molt sovint. Ens passa a les noies, que de sobte volem fer... Ai, vaig a fer el tema de tal cantant masculí. Uh-huh. Ostres, noia, arribo, perquè l'adapto a la meva octava i jo no tinc tant registre.
Uau.
Ens passa sovint. Però, bueno, aquest és un tema escrit per el mateix Steven Tyler el 1965, quan ell tenia 17 anys. I us deia que ha estat un cantant molt estudiat pels científics, en aquest cas del MGH Voice Center, del Massachusetts General Hospital.
Toma ja.
Aquí és on van estudiar per primera vegada, en el seu cas, que el que ell feia per amplificar el so i no cansar-se excessivament era aquesta tècnica del tuang, no? Que era contraure alguna musculatura per fer que aquesta sensació que tu tenies de pantalla projecti el so molt endavant.
A mi em resulta això una mica que entra en contradicció.
El què?
O sigui, a mi em... Quan em dius contraure un múscul per fer sortir més veu, a mi el fet de contraure un múscul...
Vale.
Hòstia, ho associo directament a no treure tanta veu.
Vale,
perquè
però
estàs com apretant, no?
Pensa que dintre del tracte vocal el que hi ha és una cavitat buida, que és un espai de ressonància. Llavors, si tu modifiques aquestes parets d'aquest espai de ressonància, crees uns harmònics diferents.
Val.
Si l'espai... Vaig a fer l'exemple,
sí, sí, sí.
Si l'espai de ressonància està molt obert, crees uns harmònics més foscos, no? més greus.
Estic ara badallaré.
Exacte. Jo estic en el punt aquest d'abans de badallar. No? Estic com separant les parets de la faringe moltíssim.
Sí.
Si les apreto una mica, me'n vaig a un timbre completament diferent. Vol dir que els harmònics que s'han reforçat són uns altres.
Val.
I això ho faig amb la contracció d'aquest múscul. Llavors, amb la contracció d'aquest múscul, el que creo és un espai diferent a dintre de la boca.
Val.
Sí?
Val. I això és el que fa,
sí,
Steven Tyler, eh?
Exacte. En el documental de La màquina humana, del National Geographic, li fan una estroboscòpia de les cordes vocals i allà es veu com utilitza tot el seu registre.
Aquest documental, eh?
Sí, és xulo de veure.
Val.
Fric.
I si Steven Tyler és una bèstia parda...
Exacte. Aquest m'ha portat al següent. Clar, no hi ha... Clar.
Dir que heavy, però sonava una mica acudit.
Aquest és Brian Johnson dels AC/DC. Fixa't que la seva veu, com la sents tu? Quina qualitat diries que té?
Estrident. Estrident, em surt estrident.
Estrident ho és, a tope, sí.
Sí.
També gràcies al tuang, això, eh?
Molt aguda.
Aguda i distorsionada.
Sí.
No és neta.
Correcte.
És una veu que ja té efectes, no?
Sí, sí, sí.
Això, com...
A mi em sortiria com carajillera.
Però... Vale. No ho sabem. En el seu cas, jo no ho tinc clar. El que sí que sé és que el metge... De fet, aquest home es va apartar dels escenaris per un problema auditiu, i el metge li va dir, com segueixis cantant així, et quedes sordo com una tàpia.
Clar, imagina. Sort de cantar estrident.
Bueno, de la pressió, suposo, i la pressió, diguéssim, a l'hora de cantar en el coll i la pressió sonora, també dintre de les orelles, eh? Imagino, és que clar, jo no he cantat mai heavy metal, però ha de ser molt bèstia. Ell fa efectes, comprimeix la veu, satura el so, la distorsiona, i llavors, això que dèiem abans de l'espai buit dintre de la laringe, per sobre de les cordes vocals hi ha musculatura, i per sota també. Llavors hi ha un control d'una constricció que es fa en aquesta musculatura tant per sota com per sobre, o bé per sota o bé per sobre, en aquest cas ell l'està fent per sobre, que fa que distorsioni la veu. No, això és una constricció de la musculatura per sobre de la laringe, de les cordes vocals, que es diuen les cordes vocals falses.
Clar, jo amb la Clara Luna ara entenc per què els cantants reputats com ella es posen anys i anys i panys estudiant música. Perquè jo ara m'imagino intentar contraure un múscul
que està dins,
que ni veig, ni conec, ni sé com es diu.
Sí, senyor.
Clar.
Però aquesta és la màgia de la veu,
no?
Exacte.
Sí?
Exacte.
Però dins...
Aquesta és la màgia de la veu, i també és veritat que A mi em feia una mica de ràbia quan començava a estudiar perquè un profe et deia una nomenclatura, l'altre et deia tot el contrari, però clar, és que era molt difícil posar-se d'acord. Llavors, jo he anat a buscar més a la ciència, no? En el que passa exactament, i ara que tenim eines per poder-ho veure, en el que passa dintre del cos. Llavors, m'és igual si se li diu falseto, airejat, o m'és igual. Jo allà vull estudiar què és el que estan fent doncs, els músculs, les cordes vocals, l'espai de ressonància, què és el que està passant. I la veritat és que m'és igual com se li digui, mentre que la gent sàpiga, la gent que cantem, sàpiguem utilitzar l'instrument d'una forma saludable i que siguem conscients del que estem fent. Vull dir que si aquest home era conscient que...
Que s'estava destrossant.
Exacte, no, jo que sé, endavant, però ho triava ell, no?
Clar, com a mínim,
fos conscient del que feia.
I ara em portes, deixa'm-ho dir, una de les meves debilitats absolutes del món de la música. Jaroski.
Boníssim. Quin Suposo geni. Que estaven apagats els micros, no?
Estaven apagats.
És que, clar, no hem pogut evitar cantar-ho. Però no, no és preciós, això? Que, o sigui, que sentis una cosa i no puguis evitar empastar-te amb allò.
Hi ha cançons i hi ha cantants que no puc evitar cantar quan els sento. Un és Filip Jaroski, l'altre és la Shakira Pianga, i, clar, si els uneixes...
Clar.
És que jo canto això a la dutxa.
Ai, que bé! Això és l'Asha Kiopianga, molt ben dit, de Händel. És una ària escrita per soprano. I en aquest cas ens la canta Filip Jaroski, que és un contratenor mezzo-soprano. Perquè dintre del món del contratenor...
Allà també...
Sí, hi ha subcategories, diguéssim, perquè ells tenen un registre que els permet cantar més com es diu, el repertori de soprano, o el repertori de mezzo, o el repertori de contralt, que serien les veus de dona. Els contratenors apareixen com a resposta a la prohibició dels castrati. Els castrati, recordem que eren aquells nens als quals se'ls practicava la castració abans de l'adolescència per tal que conservessin la seva veu aguda, blanca. No? Això és una atrocitat mundial. Llavors, en algun moment, l'home va decidir que això deixarien de fer-ho, però no volien... Hi havia contratenors, o sigui, cantants, que podien ajustar el seu instrument i dominar molt bé aquest passatge de veu a la veu de cap, no? I ho fan preciós. Aquest home fa preciós. Una tècnica supervirtuosa, melismes...
És molt
bonic.
És molt bèstia.
I aquest em porta al control vocal, em porta a un home que vaig conèixer el 2002, que és en Bobby McFerrin.
Espera. Vas conèixer Bobby McFerrin?
Vaig conèixer-lo. Res, vaig...
Com? Per què? Què us vau dir?
Jo no vaig dir res, jo vaig flipar. Jo em vaig quedar amb la boca oberta tota l'estona.
Però què és això?
Jo cantava en l'ensemble vocal del taller de músics i Bobby McFerrin va venir a fer una gira, anava fent una gira per tot el món amb uns grups vocals als quals els feia improvisar a la seva manera. I nosaltres ens va demanar si podíem col·laborar amb ell. Va ser dintre del Festival de Jazz de Barcelona de l'any 2002. Uau. No tinc ni una foto, ni un vídeo, ni res.
No. Per què?
No ho sé, perquè l'any 2002 no estava tan de moda com ara fer fotos i vídeo, que sé. Em fa una ràbia.
Clar, tu diràs.
I jo em vaig tirar tot el concert mirant aquell home, que era bondat absoluta, era com si estigués connectat amb tot l'univers. Era una bestiesa.
Que xulo.
I tots els cantants que estàvem allà vam dir el mateix de que fort, quan el tio et mira i et canta, et quedes... que et desfans.
Tonto. Bobby McFerrin, per qui no li posi veu, canta temes com aquest.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
Mira, bondat, no ho sé, però que et posa un bon rotllo absolut.
Bon rotllo. Aquesta cançó, total, a mi també. Aquesta és la primera cançó a capella que arriba a les llistes, al número 1 de les llistes.
Sí.
És curiós, clar, aquí no hi ha ni un instrument més que la veu, és ell. És ell fent de baix, és ell fent de la part
aquí
de la percussió.
Aquí no hi ha instrumentació.
No. Escolta un moment. Hi ha la melodia, no? El que va cantant el text. N'hi ha uns que van fer... Exacte, aquest és el que va fent el baix. N'hi ha uns que van fent...
Uau! És la primera vegada que sé que és a capella, aquesta cançó?
Clar, i després hi ha ell fent això.
Que fort.
Sí, sí, però és curiós perquè és el primer tema que arriba al número 1 de les llistes, no? Aquestes així tan famosíssimes. Aquest és Bobby McFerrin, que va néixer l'any 1950, viu, és de Manhattan i és fill de cantants. És un cantant multiinstrumentista, director d'orquestra, compositor, és música. Ell sol és música. Hi ha uns vídeos d'ell explicant com funciona la oïda amb la música moderna que, per YouTube, que són molt, molt divertits de veure. I és un home que fa de tot amb la veu. És un dels primers que explora, bueno, no sé si dir-te dels primers, però que explora la veu. Ell també té això, les 5 octaves de registre.
Uh-huh. Clar, perquè tot el que sentim a capella és ell.
Clar.
Tot, eh?
Tot és gravat ell.
Imagina't.
Sí, sí, sí. Però espera't, que ara ve el bèstia. Ara ve el bèstia de debò, perquè Bobby McFerrin és un dels que va com començar, no?
Mm-hmm.
Però, clar, tu saps que les generacions ens anem superant.
Sí.
Suposadament, diguéssim.
Clar, clar,
no,
clar.
Poder
clar.
No tothom, però... Sí. Però ens anem superant a les generacions anteriors. El que us porto a continuació és... Jo crec que és el músic més bèstia que ha existit. No vull dir que no... Que jo què sé, Bach, per exemple, o Stravinsky no fossin genialitats immenses que... Què haguessin fet avui en dia amb la tecnologia, amb els avenços tecnològics. Però Jacob Collier, escolta això, això és ell tot.
Va. Flintstones, meet the Flintstones, they're a modern Stone Age family. Stone Age family, from the town of Bedrock, they're a base right out of history. Street through the car to see your friends to feed when you're with the Flintstones. Però... Quina bogeria.
És una bogeria.
Quina bogeria.
O sigui...
Això no fan ni grups de... crec que es diu Barbershop.
No. És que el control harmònic que té aquest paio...
És boníssim.
Aquest també l'he conegut.
Quina rabieta m'estàs fent avui.
No, mira, vam tenir la sort... O sigui, a més, era un paio que es va... Aquest és Jacob Collier, que és de Londres, és del 1994, o sigui que és un xavalet molt jove.
Mm-hmm.
I es va començar a fer famós i viral a través de YouTube fent vídeos com el que estem escoltant ara,
sí,
d'arranjaments vocals que ell feia amb la pantalla dividida, no? Allò tot de caretes.
Sí.
De seguida va començar a destacar moltíssim. És un paio que ha guanyat Grammys. De fet, un dels Grammys que ha guanyat em penso que és per aquest arranjament dels Flintstones.
Uh-huh.
I al començament ell es dominava molt les xarxes socials i es feia com de seguida col·lega de molta gent, i a través d'un amic meu, d'un músic conegut meu,
sí,
vam portar-lo aquí a fer una masterclass al taller de músics. Bueno, va ser una barbaritat.
Que
tots
bèstia.
Els estudiants del taller, per nosaltres va ser un abans i un després, perquè és un paio que entén l'harmonia d'una manera... És un joc.
Clar, és que per fer això per separat...
No, és una...
Has d'entendre el que està passant, o sigui, has d'entendre el que està passant sense escoltar-ho i el que passarà sense preveure-ho.
Va rapidíssim. Ell va rapidíssim. Saps? Ell ens explicava com entenia la música i conceptes harmònics molt complicats, molt complexos d'entendre, que per ell eren un joc. I ell ho deia, insistia tota l'estona. Per mi això és jugar.
Wow.
I és un paio que toca tots els instruments, piano, guitarra, tot, tots els estils, és igual, tot li sona. I això que està fent amb la veu, està fent tots els registres, també
té un
domini de la veu increïble. Escolteu-lo molt, escolteu-lo perquè és molt, molt, molt interessant. Vindrà ara, em penso, aquest any, al novembre, ve de gira.
Jacob Collier, eh?
Jacob Collier, sí.
M'encanta. Conclusió.
Conclusió. I dintre dels propòsits de l'any nou,
ara,
que és ser més agraïda, també,
sí,
dono les gràcies a la música, perquè la música és una de les millors coses que hi ha a la vida. És que no puc... Em fa flipar molt.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto.
Tanta música. I també a la veu, que és com una fletxa per mi, jo la sento així, és com una fletxa que va directe al cor. I em flipa, també. I ja que estem agraint, doncs us agraeixo a vosaltres que em deixeu venir aquí cada setmana a dir-vos aquestes cosetes.
Saps què em flipa a mi?
Què?
Clara Luna.
Yeah.
Fins la propera setmana que
vagi. Fins la setmana que ve. We'll be right back.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 7 minuts que passen de 2:15 del migdia. No escarmentem. Aquí no escarmentem. La Clara Luna, el Joan Trias cantant, per sort, fora de micro. Per sort en el cas del Trias, clar. Perquè la Clara Luna encara té més talent. I nosaltres, que continuarem endavant ara, en aquest moment del programa, perquè és el moment, com us deia, quan passen 7 minuts de 2:15 del migdia, d'obrir les portes un cop més d'aquesta secció ja mítica a la casa, que és el Viure en Salut. Espai que tenim aquí als matins, una mica us indica que arribem gairebé al final del programa, tot el bo sempre es deixa pel final, forma part dels continguts de la caravana, el Trias ha sortit per la porta de la història, va a respirar uns minuts, i em quedo jo, ja sabeu que de dilluns a dijous estem aquí en directe, portant endavant aquest espai, atenem-vos a la vostra disposició per tenir cura de la vostra salut, del vostre benestar, de tots els dubtes que pugueu traslladar-nos, sempre de la mà dels grans amics de Marnis. Per tant, ara ja canvia la caravana, marxa el Trias una estona, que també respirareu una mica d'ell, i torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa i l'elegància, també l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. Això seria ideal, que ara arribessin consultes, seria fantàstic, però bueno, ja entenc que potser no us encaixa. Podeu fer-ho durant les 24 hores del dia. L'espai dura fins a la una del migdia i nosaltres doncs, traslladem les vostres preguntes al doctor, preguntes sobre salut i benestar. Com ho podeu fer? Com podeu arribar fins a nosaltres? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, capdalt, de vital importància aquest número, perquè aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert sempre a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o nota per escrit al nostre WhatsApp. L'hem escoltat de la veu de la Bet Bardagí i ara el repeteixo jo amb la meva veu, que és una mica diferent. 663, una mica diferent. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si us plau, missatges de veu o missatges per escrit, no truqueu perquè el sistema es torna boig. Per trucar hi ha altres números aquí a la ràdio. També podeu escriure un correu electrònic. Tenim una adreça preparada per rebre els vostres correus. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Ens poseu aquí el vostre dubte o pregunta i nosaltres, encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. I després de la prèvia nostra de cada dia en què us endinsem en aquest espai, ja és moment, aquesta sintonia ens ho indica, és la sintonia de benvinguda, del doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días.
Ay, yo... Cuando digo buenos días, voy tan confiado en que la respuesta será así, será alegre, será positiva. Siempre es igual. No se te ríes.
A lo mejor algún día te digo, buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Ese día será impactante, porque yo siempre espero ese punto positivo. Ahora, mira, en la sección anterior hablamos de los tonos de la voz y de los colores de la voz y de cómo utilizarla. Y la verdad es que, Jacinta, tienes este tonillo. Una vez una persona aquí de la radio me decía que hay tonos de voz que invitan un poco a la alegría de vivir y otros que no, que te hunden en la miseria. Entonces yo creo que tú estás en el primer grupo, ya te lo digo.
Bueno, muchísimas gracias.
Hombre, es que es así. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos la semana? Miércoles ya, el punto intermedio.
Bueno, ya enterándonos un poco de qué va la película.
Ah, ahora ya estamos centrándonos.
Ya nos vamos centrando.
Cuando lo tenemos centrado, llega el viernes, se vuelve a descentrar completamente y vuelve a empezar el lunes. Es la rueda, ¿no?
Eso, yo no sé si a ti te pasa, y a lo mejor los oyentes, a muchos les pasará, que tú vas organizando tu trabajo para que el viernes sea un día un poco de transición.
Sí.
Y como si dijéramos, pues bueno, des pequeños retoques y te puedas marchar tranquilamente el fin de semana y no muy tarde,
vale.
Y todo se complica.
Todo se complica, ¿eh?
Es el día en el que todo se complica.
Todo se complica.
Y además de media mañana en adelante. Es que es así.
Mira,
a mí me pasa muchísimos viernes.
No, a mí, pues no, yo no tengo esta... O sea, lo lamento por ti, porque al final uno ya llega cansado al viernes y tiene ganas de que sea fácil, pero yo no tengo esta sensación. Yo creo que para mí los viernes es el día más fácil de todos. El que lo llevo como más por la mano, y además como no tenemos esta sección tengo más tiempo para preparar otras cosas, y yo en este sentido no se me suele descontrolar, por lo tanto...
El jueves, cuando llego a casa, lo he dejado así, pero es que llevo el viernes por la mañana...
Y está
yo tengo muchas variables que pueden cambiar, ¿no?
Ya. Es aquí no tanto, aquí en la radio es más...
Claro, y aunque tú tengas más o menos programado todo, sí, pero claro, cuentas con muchas variables que se juntan, pues todas esas variables se juntan en el viernes de las 12 del mediodía en adelante.
Mira, esto se lo decía yo a mi hija adolescente, tengo una hija de 15 años, y le decía, pero si puedes controlar muy pocas cosas en esta vida, se resiste a pensarlo. Ella todavía piensa que puede, ¿sabes? Aquello de ser el capitán de su alma, ¿no? Y yo le decía, pues sí, puedes controlar cómo te toman las cosas, pero no las cosas que pasan. Eso normalmente se puede controlar poco. Y para muestra un botón, ¿no, Jacinto? Te lo dejas todo ordenadito y llegas el viernes.
Pero el viernes y nada, pues por lo que sea, varios pacientes se complican, tienes varios ingresos más previsto de lo habitual,
tienes
reuniones que te meten porque no queda más remedio porque ha surgido un problema,
claro.
En fin. Y entonces llega el viernes que te vas a la milimona y dices, bueno, va.
Ay. Bueno, pues oye, a ver si esta semana conseguimos que sea la excepción. Bueno, te he escrito antes, siempre te presento un tema,
un tema
diferente antes de pasar a las consultas, y esta vez, hacía días ya, te he dicho, oye, tema libre, que siempre es muy interesante cuando nos planteas tú un tema.
Correcto, y hoy como vamos a ayudar un poco a esa gente que después, como ya hemos terminado todas las vacaciones,
sí,
afortunadamente para muchos o desgraciadamente para otros.
Exacto.
Hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y yo de qué manera puedo hacer una depuración de todo lo que he comido y he bebido?
¿Ah?
¿O de qué manera puedo ayudar un poco a perder esos kilos que he puesto de más y que me están costando quitarlos?
Sí, sí.
Que ya haya vuelto a la normalidad de mi dieta y de mi actividad física, ¿vale? Pues vamos a ayudar.
Perfecto. Hombre, me parece un tema estupendo. Sí.
Vale, pues mira, es que Marnix tiene una amplísima gama de productos dentro de lo que ellos llaman su línea óptima, ¿no?
Óptima, sí.
Y sí, entonces tienes de distintos complementos alimenticios para mejorar. Por ejemplo, para aquellas personas que quieran hacer una depuración de todos sus órganos internos, y ponerlos otra vez a limpiar, como si dijéramos, ¿no?
Sí.
Pues aquí yo le recomendaría dos complementos alimenticios diferentes.
Vale.
¿Sí? Aquel que incorpora, pues, el diente de león, la alcachofa, el rábano negro, el cardo mariano, el enebro y el romero.
Madre mía.
Fantásticas plantas todas depurativas.
Sí.
Y que tiene un nombre que se llama Pitalgem Depu.
A ver, vamos a decirlo, sí, lo has dicho bien, ¿eh? ¿Pero es con P o con B?
Con P. Simplona.
Vale.
Pitalgem Depu.
¿Vale? Depu, no del oso, ¿eh? Sino de depuración.
No es... Para que la gente lo escriba.
No es de Winnie the Pooh, es de Pooh de depuración. ¿Cómo te ríes, gatito? Eres un ladrón. Pitalbet de Pooh, ¿eh? En este caso.
Talgen de Pooh.
Vale, vale, vale.
Son viales.
Viales.
Yo empezaría tomando un vial por la mañana y otro por la noche.
Muy bien. Esto es una es un complemento depurativo.
Depurativo. Tres meses, ¿vale?
Vale.
Mínimo.
Tres meses para depurar la Navidad, ¿eh?
Correcto, para depurar la Navidad.
Madre mía.
Y hay otro complemento alimenticio que yo asociaría a este, que incorpora otros elementos diferentes, como es la colina, como es la remolacha, la metionina, vitamina E e inositol.
Vale. Vale.
Y que se llama Epalive.
Epalive.
¿Vale?
¿Con H o sin H? Porque...
Con H.
Con H, ¿eh?
Muy, muy específico para el hígado.
Ah, muy bien.
Que han forzado su hígado las comilonas, con las otras lesiones etílicas.
Sí.
Y que ya de por sí tienen un hígado.
El ponche caballero.
Ay, el ponche caballero.
Se abusa un poquito del ponche y el hígado se queda temblando.
Exacto. Entonces, el Epalive le va a venir muy bien.
Vale.
Y este es un jarabe, tiene un vasito, pues tenemos que tomar 10 mililitros,
vale. ¿Vale?
Antes de comer y antes de cenar.
Muy bien. Pues,
este, con que lo tomes mes y medio, suficiente.
Suficiente. Pues me parecen recomendaciones acertadísimas para este momento del año, estos pequeños excesos que hemos podido cometer en estas fiestas. Evidentemente, a nadie le amarga un dulce, todo el mundo tiene derecho a comer de manera un poquito diferente, pero es posible que el cuerpo se resienta. Yo me resiento, ¿eh? Es decir, yo he llegado a un punto de mi vida, ya he pasado esta barrera de los 40 que tantas veces comentamos, Jacinto, en que ya las pequeñas transgresiones las voy pagando, y entonces, de hecho, esta Navidad ha pasado. Me he sentido diferente, me he sentido pesado, me he sentido mal, realmente, con algún dolor de estómago y todo. Entonces, hacer una depuración, es decir, comer alimentos ligeros, etcétera, etcétera, me ha venido bien. Por lo tanto, si estáis haciendo esto, si os pasa lo mismo, pues una idea fantástica es, además, incorporar estos dos complementos alimenticios que nos ha recomendado nuestro doctor de confianza, el doctor Jacinto Valverde. Pitalgel de Pu, son viales, uno por la mañana, uno por la noche. Dadle tiempo, tres mesecitos por lo menos, para que esto pueda causar el efecto pues apropiado. Y luego, para el hígado que está muy castigado, el hígado es de los órganos que más se castiga cuando haces estas transgresiones, y también si abusas un poquito del ponche caballero o del anisete, el epalite, ¿lo he dicho bien?
Epalive.
Epalive, Epalive, con B, perfecto.
Con U. En inglés, Epalive.
No tengo el día, no acierto nada. Epalive, perfecto. Pues esto es un jarabe, 10 mililitros, y venga, y estaréis muchísimo mejor. Yo os recuerdo, arribats a Kempun, abans de pasar les consultes particulars, sembla una mica com si anés a fer una declaració. Jo us recordo que els productes que ens recomana el doctor de la mà dels amics de Marnis es podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. Són productes de proximitat, productes que trobareu al vostre barri, a la vostra ciutat, al vostre poble. Teniu una pàgina web, feu una ullada, és fantàstica, us distraureu i coneixereu millor a Marnis. Però sobretot, aneu cap a la farmàcia, a la parafarmàcia o l'herbolari, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos con las consultas, Jacinto. Vamos a darle caña, a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Mira, en la línea de lo que nos comentabas, tenemos una oyente, además, sin ni trampa ni cartón, estaba seleccionado previamente y yo no sabía de qué nos ibas a hablar, pero es una oyente, Marta Sánchez, que tiene nombre de célebre cantante. Marta Sánchez, de Barcelona, dice que tiene un propósito. Esto es época de propósitos también. Imagino que hay gente que todavía los está manteniendo, gente con fuerza de voluntad. Marta nos cuenta que tiene un propósito, que es adoptar un estilo de vida más saludable, y quisiera saber cómo puede hacer cambios en la alimentación alimentación para lograrlo y qué complementos alimenticios puede añadir, pues eso, para que su alimentación, que además lo comentamos muchas veces aquí en este espacio, Jacinto, es importante la manera de alimentarnos para prevenir muchas veces enfermedades que pueden aparecer en este sentido. Si no somos prudentes, pues Marta nos pide consejos. Primero, para que la alimentación sea mejor y luego los complementos alimenticios que le recomendaremos de parte de Marnis.
Bueno, si no tiene ninguna enfermedad que tenga que quitar algún tipo de alimento por la por los componentes que tenga,
sí,
yo le diría a Marta que siguiera nuestra famosa dieta mediterránea. Sí. Es muy variada, muy completa,
estupendo,
aporta todo tipo de proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera.
Vale.
Dieta equilibrada, utiliza la dieta mediterránea, que afortunadamente tenemos una de las mejores dietas que podemos conseguir.
Hombre.
A eso, ten actividad física.
Sí.
No sé qué edad tendrá, no sé si ha practicado deporte, si pues continúa haciendo el deporte, uh-huh, o si no, simplemente caminar, pasear, hacer bicicleta, cualquier actividad física. Pero cuando yo digo actividad física, Rafa, no es que, no, es que yo me muevo mucho en el trabajo, no.
No.
Tú llegas a tu casa,
sí,
te cambias de ropa, te pones una ropa cómoda y me voy a hacer esa actividad física. Dedicarle el tiempo a la actividad física, ¿vale?
Vale, vale.
No me vale. ¿Que no puedes? Pues, y te vas en transporte público. Bueno, pues a lo mejor me bajo, sí, dos o tres paradas antes de llegar a mi casa, uh-huh, y voy caminando. Y hago lo mismo cuando vaya hacia el trabajo.
Vale. ¿Vale?
Eso. O sea, dieta equilibrada, actividad física, eso va a ayudar a cuidar tu peso, uh-huh, y por ende, si estás por encima del peso, reducirlo.
Uh-huh.
Y yo a todas las personas que quieren tener una vida saludable también les recomendaría, como siempre, nuestro complemento estrella, que son los omega 3.
Hombre, hombre.
Tomar dos capsulitas del Omega Mar 1200, uh-huh, cada día para siempre.
Perfecto. Bueno, pues recapitulemos para esta oyente, Marta Sánchez de Barcelona, pero yo creo que este es un consejo también universal. Dieta mediterránea. Tenemos una de las dietas más fantásticas del mundo, que además es súper equilibrada, fruta, verdura, carnes, uh-huh, pescados, lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Intentar que nuestra dieta sea equilibrada en este sentido, comer de todo con moderación. Luego tenemos el punto del ejercicio físico. Me ha gustado este comentario que has hecho, Jacinto, de no me vale, bueno, yo ya me muevo durante el día. No, tiene que ser, o sea, lo que te mueves durante el día más un plus, ¿no? Este plus con el que,
claro,
tu organismo se activa y vas quemando algunas grasas extra, etcétera. Uh-huh. No tienes por qué apuntarte a hacer la maratón, ¿no? O yo qué sé, o algo así, sino en tu día a día incorporar, pues esto, caminar, correr un poquito, cosas así, subir o bajar escaleras que no hacías antes, esto. Y luego, los omega 3. Los omega 3 son maravillosos, los omega 3 son puro beneficio para nuestra salud y en este caso, como complemento alimenticio, son un 10. Los amigos de Marnis tienen este producto maravilloso que repetimos muchas veces y que no sé cómo no lo tenéis ya en vuestra casa, Omega Mar 1200. Que os va a ayudar muchísimo a sentiros mejor en este sentido y a depurar muchas cosas. Venga, seguimos un poquito más adelante. Tenemos a David, que nos escribe desde Girona. Y vaya, tenemos un problema que, en fin, aquí seguramente si hubiese más gente en el estudio daría que hablar porque se meterían conmigo. David dice que ha notado que se le está cayendo el cabello un poquito más de lo habitual. Vaya, David, bueno, bienvenido al club. Estoy interesado en enfoques naturales para abordar este problema. ¿Existen alimentos, suplementos, complementos que puedan fortalecer el cabello y reducir la caída? Gracias, doctor. Espero su orientación.
Vamos a ver. Una aclaración, Rafa.
Vamos, ¿vale? Vamos.
Es que sobre todo en los varones, aunque ya también se lo pueden padecer las mujeres.
Sí.
Si la alopecia, si la caída del cabello que tiene David es hereditaria, es porque en su familia, pues padres, abuelos, tíos también han tenido el mismo problema, probablemente sea una alopecia androgenética, ¿vale? Y esta requiere de un tratamiento muy específico en sus inicios, ¿eh? Requiere de unos fármacos que bloquean el efecto androgénico que tiene sobre el folículo piloso y lo frena, ¿vale?
Hmm.
Vaya por delante. Como complemento a esa alopecia,
vale,
nosotros aconsejarle algo,
uh-huh,
y para el resto de alopecias, o si queremos fortalecer, bueno, pues en esas épocas del año que el pelo está más quebradizo,
uh-huh,
se cae más, no sabes muy bien por qué, haciendo todo igual, ahí sí que podemos ayudar desde el punto de la complementación alimenticia.
Venga.
¿Vale? Y en eso Marnis tiene un pack que incorpora una loción y unas cápsulas. ¿Vale?
Vale, vale.
Bueno, pues que son estimuladores del crecimiento capilar, como es el extracto de la sábal, un prebiótico, un zinc y ácido hialurónico y vitamina del grupo B. ¿Vale? Uh-huh. Este pack se llama Capilmar Pack.
Lo del pack, no me lo esperaba. Capilmar Pack.
Sí, porque viene en el mismo envase,
claro.
La loción y las cápsulas.
Loción y cápsulas para, pues eso, para ayudar un poquito con este problema de alopecia, sobre todo los que pueden aparecer durante el año. Capilmar Pack, que además lo tenemos con esta oferta del pack de loción y cápsulas. Entonces, para nuestro oyente, nuestro amigo David desde Girona, que ha notado que se le cae un poquito más el cabello de lo habitual, es momento de hacer este paso, de entrar en Marnis, de ir a la farmacia, para farmacia o herbolario, y buscar el Capilmar Pack, que seguro que te va a ayudar a que te sientas mejor con esto y a que no vaya a más. Venga, pues rápidamente tenemos a Laura Torres, que nos escribe desde Tarragona. Tenemos aquí su correo y dice que le encanta correr, pero a veces siente que su cuerpo tarda mucho en recuperarse después de largas sesiones de entrenamiento. Ya sabemos que Marnis tiene una línea fantástica para deportistas y le podemos recordar a Laura pues algún producto para que esta recuperación sea un poquito más ágil.
Bueno, lo primero, que no abuse tampoco del tema, ¿eh?
No,
¿vale?
No.
Porque hay mucha gente que se pone a hacer deporte, ya no se acuerda que lleva 25 años sin hacer deporte y se cree que va a estar como hace 25 años.
Claro, ¿no? claro.
Ojo con eso, porque eso puede dar lugar a lesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esta oyente es una deportista que ya lleva haciéndolo. Bueno, uno que siempre recomendamos, el Col Recovery. Col Recovery lleva una serie de sustancias para recuperarte antes, que van a venir muy bien a todas aquellas personas que practican deporte intenso. ¿Vale? Uh-huh. Col Recovery viene en polvo, tiene un vasito, o sea, en el que tenemos que disolver un cacito y medio, uh-huh. en un vaso de agua grande, uh-huh. ¿vale? O de cualquier otro líquido. Y lo tenemos que tomar justo después de haber hecho ese ejercicio físico, ¿vale?
Fantástico.
Recovery.
Fantástico, doctor. Ay, espera, José, córtame esto, que si no vamos a toser un montón. Ahora.
Mete un buchito de agua. Ahí está.
Ya está. Ya lo tenemos solucionado, doctor. Col Recovery para los amigos deportistas que quieran recuperar un poquito mejor. Viene en este cacito, el formato es en polvo, se disuelve en agua y hay que tomarlo pues para que la recuperación en los esfuerzos sea mejor. Recordem que els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Ja sabeu que tenen la pàgina web, que la podeu consultar també, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, nos escuchamos mañana ya para finiquitar la semana. Que vaya muy bien y que vaya bien el final de la jornada, y a descansar luego esta tarde si puedes un poquillo.
Venga, gracias Rafa, igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida arribarà el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Júlia Julve i el Pol Corredoira, i després torna el Trias per la darrera hora de la caravana, amb carretera i manta, i amb la girocleta i amb el Bona Vesprada. Això és la caravana.